Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar l'any 1995 en Jordi Vendrell i que emetem doncs, des de VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa i des d'aquesta temporada doncs, també per televisió, el Punt Avui Televisió. El programa d'avui amb Vicent Partal tindrà de tertulià en Miquel Álvarez de Sisu Labs, que és una jove empresa catalana que ha estat seleccionada justament doncs, per assistir a un esdeveniment recent a Dublín, que és el Web Summit, gràcies a productes innovadors, com per exemple Cento, que és una plataforma que aplica tecnologies d'anàlisi semàntica al contingut a Twitter per extreure informació en temps real. D'això girarà l'entrevista d'avui d'en Vicent. Per la seva banda, el consultor informàtic Joan Jofre ens explicarà avui un tema que és de candent actualitat des de ja fa un cert temps i que encara crec que s'allargarà una mica més. És el tema de la neutralitat a internet. Amb tot això, farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Els seguidors habituals de l'Internauta ja sabeu que aquesta temporada estem portant molta gent que treballa amb això que en diuen Big Data, amb les grans quantitats de dades que funcionen per la xarxa, intentant analitzar-les, seleccionar-les, extreure informació d'elles, convertir-la en informació útil, perquè a vegades ens perdríem enmig de tanta informació com n'hi ha. I avui tenim un altre cas. Tenim un cas concretament amb nosaltres ja en Miquel Álvarez, Product Manager de Sisu Labs. Com estàs, Miquel?
Hola, encantat, gràcies per convidar-me.
Al revés, a vosaltres per la feina que feu. Sisu Labs és una empresa que es dedica bàsicament a analitzar Twitter, no només, però Twitter en català, castellà, anglès, i és capaç d'extreure informació lingüística, que després es pot aplicar de moltes maneres, per exemple, aquella famosa cosa del sentiment, que és una cosa que em té absolutament intrigat des de fa uns mesos. No? És a dir, vosaltres agafeu una conversa de Twitter i la transformeu en inputs, en informació vàlida per a ser...
Sí, exacte. El que fem és que sabem que hi ha molt contingut, és a dir, es publica moltíssim a Twitter, però hi ha dues coses. Per una banda, hi ha molta informació que es pot extreure i juga en contra de l'empresa, perquè a més volum que hi hagi d'informació, més complicat és poder llegir-ho tot. Hem conegut empreses que tenen gent dedicada expressament tot el dia a llegir tuits un per un, intentar classificar-los... Sí, pobres, exactament. I no només això, sinó que com més contingut és, millor hauria de ser el resultat, és a dir, més coneixement s'està perdent en aquest sentit. I per una altra banda, el que comentaves del tema del sentiment, és a dir, tot aquest contingut que s'està generant té un sentiment associat. L'usuari no només està dient el que pensa, sinó que ho està dient, per una banda, el que opina, és a dir, si una cosa és positiva, negativa o neutra, i una mica més enllà, que de fet això no t'ho havíem comentat, i és que analitzem també les emocions dels usuaris. És a dir...
Això em supera ja. Perdona, sí. Però analitzar les emocions a través de les piulades ho trobo una cosa extraordinària.
Exacte, però és que aquesta és la cosa. Normalment els productes que existeixen el que fan és que fan servir anàlisi textual normal i corrent. És a dir, des de fa molts anys s'ha aplicat a ciència, sobretot a universitats, anàlisi de contingut de textos. És a dir, s'analitzava l'estructura del text, s'extreia informació i es processava. El que passa és que la forma en la que parlem a Twitter és molt diferent. O sigui, no té una estructura similar, són 140 caràcters només, és a dir, se suposa que és un format molt, molt curt, però en realitat hi ha molta més informació continguda. Per això el que nosaltres hem fet és desenvolupar-ho tot des de zero, és a dir, que fem cada llenguatge que fem, el fem expressament des de zero i a més ho fem per Twitter, que és una forma molt diferent de parlar. I això és el que fa la diferència. Això vol dir que podem extreure no només què estàs dient, sinó com et senties quan estaves dient. Però això és siguiente fase, això és... estem començant.
Anem per parts. Vale. A qui li interessa el vostre producte? A qui va enfocat?
Va enfocat directament a empreses que tinguin un volum d'informació suficientment important i sobretot agències de comunicació. És a dir, hi ha moltes agències que el que tenen són molt més clients petits. Això vol dir que, per exemple, tu pots no només estar interessat en el que es diu de tu, però els teus competidors, evidentment. I és aquí on està el valor, realment. És a dir, poder comparar el que s'està dient i poder tenir una informació real. No és simplement que em diguis, per exemple, si parles de Coca-Cola és positiu i si parles de Pepsi és negatiu, o al revés, sinó que em diguis què és el que es diu de cada una de les empreses i com es comparen entre elles. I ens hem trobat també que, en el nostre cas, per exemple, treballem amb mitjans de comunicació, com et comentava, però també amb espais polítics. És a dir, aquí hi ha molt contingut. Evidentment, cada partit té la seva campanya preparada, però els interessa molt com està reaccionant la gent, el que diuen i com ho diuen, sobretot. Hi ha molt contingut.
I això en què es tradueix? Imaginem això, que jo soc una empresa, aquest contracte, jo que tinc una pantalla on me diu la gent te odia, t'estima...
Home, t'ho podria dir. Això ja són conclusions que tu pots arribar a treure. El que fem és que em sento, que és el nostre producte d'anàlisi semàntic per Twitter, específicament, l'usuari només ha de decidir què vol analitzar. És a dir, tu pots decidir què és la teva marca, què és el teu producte o què és una persona en concret, sigui qui sigui. ¿Vale? Quan tu fas això, la plataforma el que t'està dient és en temps real tot el que s'està detectant. És a dir, t'estic dient les persones, empreses, productes, llocs, noms d'usuari, marques de borsa, tot això t'ho estic analitzant, t'estic dient, estan parlant de tu, però també estan parlant de totes aquestes coses. A més, t'estic dient de què s'està parlant, és a dir, les idees claus, que és molt diferent. O sigui, el contingut pot ser molt específic, però també m'interessa dir, per exemple, doncs, em vas inútil o massa car. Aquest tipus de paraules no són només les paraules, sinó que es fa servir tot el context per poder extreure aquesta informació, que és molt més important que no dir simplement em vas o car. És a dir, és una mica intentant anar més enllà. I al final el que l'usuari pot fer és fer servir tota aquesta plataforma d'una forma autònoma, per així dir. És a dir, sobretot això, aquesta informació que oferim, apliquem també el sentiment, que és el que tu comentaves abans. T'estic dient per cada un d'aquests elements com és el teu sentiment. I pots veure com evoluciona en el temps. Com, per exemple, si fos una campanya política, com a mesura que es va modificant el discurs, aquest contingut canvia de sentiment o canvia de contingut. Potser la gent no està reaccionant a una cosa sinó que a una altra.
Jo no m'ho sé imaginar exactament com funciona això, perquè realment és molt... O sigui, trobo que identificar el sentiment és una cosa que deu ser molt complexa. Però tinc... O sigui, vosaltres el que feu és... sou programadors i, per tant, el que feu és programar un algoritme o el que siga que és capaç d'identificar el sentiment. Però això, al final, vosaltres deveu prendre unes decisions, no? Que dir, perquè, clar, n'hi ha, per exemple, paraules que són ambigües, que segons el to de veu és positiu o és negatiu, no?
Exacte, i aquí és on està realment el valor que tenim, perquè el que hem trobat és que hi ha moltes empreses que fan servir, per una banda, algoritmes que ja existien, és a dir, que simplement es limiten a aplicar el que ja existia, però com et comentava és molt diferent, i per una altra banda arriba fins al punt que el que fan és traduir, és a dir, et diuen que analitzen 16 idiomes, però el que estan fent és traduir-los a l'anglès i analitzar de l'anglès, però això no és en realitat, perquè no parlem igual en tots els idiomes. I el que tu comentaves de l'ambigüitat, sobretot, hi ha moltes vegades que el que importa és el context del que estàs dient. O sigui, ens hem trobat que una prova que fem sempre és analitzar algun text que sigui suficientment ambigu com perquè pugui portar error.
Saps? I quina prova feu aquí?
Hi ha una molt similar, no recordo exactament com és, però és algo similar a este coche es bueno, pero no demasiado. O este coche me gusta, pero no es bueno. Saps? Aquest tipus de coses on realment aquest context que et comentava és l'important, perquè jo puc estar dient que és bo, però si t'estic dient que no és massa bo, aquí és on està la importància, saps? El que fan és que detecten automàticament una paraula. És a dir, si el text diu bueno, ja està, és positiu. Però així no funcionem. Jo necessito que tu em diguis una frase sencera per saber el que estàs opinant realment. I és aquí on ens hem centrat. En poder fer servir els 140 caràcters al màxim per dir que el que t'estic dient és tenint-ho tot en compte, saps? No només la paraula que estem detectant. És una diferència molt important.
Això vosaltres ara ho teniu en català, castellà i anglès.
Sí.
Per què? Les llengües són massa diferents i s'ha d'anar fent una a una?
És que el que volem és fer cada una bé. És a dir, no, és el que et comentava, no volem simplement fer una eina que serveixi per tothom i per totes les llengües, perquè en realitat això no funciona. Al final, el que t'acabaré dient és algo molt ambigu, no és una informació de qualitat i sabem que es pot fer molt millor. Nosaltres, com portem un any i mig, més o menys, treballant en això, el que hem decidit és cada una de les coses que fem les volem fer bé. Que sona una mica raro perquè podríem intentar atacar molt més mercat, però no es funciona. Ara mateix estem treballant, tenim un parell d'empreses als Estats Units, alguna al Regne Unit també, evidentment l'anglès és l'idioma prioritari, i a Espanya també tenim resultat. El que volíem fer, el català és per cor, per dir-ho, saps? Hem nascut aquí, hem viscut aquí sempre com a empresa i hem decidit que són els tres idiomes que volem fer. És qüestió de posar-se.
Mm. Tu abans m'explicaves que Sisu Labs, que és el nom de l'empresa, és en finès, m'has dit?
Sí, exacte, sí. És un significat una mica raro, però en el moment en el que començàvem i tenint en compte que és un sector en el que ja existeix molta cosa, em semblava molt adient. I ve a ser alguna cosa així, no, mai recordo la definició exacta, però és alguna cosa així com aconseguir sortir-se'n tot i l'adversitat i les complicacions.
O sigui, les quatre lletres, si sí, volen dir tot això.
Tot això, sí. De fet, els finesos és una mica raro perquè fins i tot tenen un monument que és simplement un munt de pedres. I això és Sisu per ells. És el que significa, saps? No realment la paraula, és com un sentiment per dir-ho.
Però és un bon exemple del que dieu, no? Que clar, que això, a veure si ho passes a l'anglès, això, a veure quina traducció te dona, no?
Exacte, no donaré cap. I de fet, t'he de dir que en realitat ens sap molt greu perquè coneixem, hi ha molta gent que ens contacta a events com el Web Summit, pel nostre nom, precisament, perquè els interessa, o són d'allà i saben què significa, i és com, esto... I, desgraciadament, avui dia no podem analitzar finès, no perquè no tinguem els recursos, sinó perquè és un idioma molt, molt complex. O sigui, les complexitats que té, tant gramaticals com de sentit, són tantes que fan que no sigui viable ara mateix a poder analitzar-ho, i és això. O sigui, en realitat, és qüestió de temps que haguem de poder aplicar Sisu a poder analitzar l'idioma en el qual està escrit Sisu, saps? Okay. És una mica... Sí.
Vosaltres, la gent que treballa per vosaltres, què són, bàsicament? Programadors, lingüistes...
A la nostra empresa hem aconseguit combinar tres sectors que crec que són molt importants. Per una banda, tenim una base científica, gent que s'ha dedicat durant tota la seva vida a estudiar el llenguatge i a poder desenvolupar en funció d'ell, és a dir, no són programadors com a tal, sinó que són realment filòlegs. Per una altra banda, els tècnics, que són els que s'encarreguen de portar tot això a terme, és a dir, convertir-ho en coses que siguin viables, els algoritmes que fem pròpiament. I després, la part de màrqueting. Tenim la nostra directora i fundadora, té molts anys d'experiència a màrqueting als Estats Units, treballant amb empreses que s'encarregaven d'això, i és una forma de tenir un accés al mercat molt més directe. No simplement pels contactes, sinó pel que saps del mercat, saps? No volíem fer... Hi ha moltes eines que intenten fer coses similars, però es queden en no res, per dir-ho d'alguna manera. Són molt, molt complicades o massa simples, no hi ha terme mig. Mm-hmm. I nosaltres el que hem fet és atacar aquest terme mig i has dit, estem oferint moltíssima informació, pots descobrir molta informació al teu contingut de Twitter, però ho volem fer d'una forma que sigui factible i usable.
Què passa? Que la competència ha de ser feroce, perquè això que dèiem abans, no? L'internauta aquesta temporada ja sou... com tres o quatre empreses de Barcelona, que esteu molt especialitzades en aquest tema, que feu coses molt, 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 molt difícils, molt complicades, no? Sí. Ha d'haver ara mateix una explosió de gent intentant fer això.
Sí, però jo crec que és precisament l'interessant, és a dir, això demostra, no només valida les idees, que això és molt important, hi ha moltes empreses que es llencen a coses sense assegurar-se que el que estan fent té un valor per les empreses, sinó que ens ajuden a tots a tirar endavant, saps? És la manera de demostrar que hi ha espai. És a dir, no estem competint realment, perquè el que fem és que, si fas les coses bé, t'estàs enfocant en un sector o en un altre, o estàs intentant atacar aquest mercat d'una manera diferent. Són productes molt diferents, tot i que la tecnologia que hi ha de base, per dir-ho d'alguna manera, és similar en certa manera.
Mm. Els clients, els vostres clients, què és el que aprecien més? És a dir, jo m'imagino que jo contracte això vostre, per tant, comenci a veure... Doncs una mica, què diu Twitter de mi? Al final és com una orella que em selecciona i em filtra, entenc, el que s'està parlant de mi, i aleshores jo puc distingir si en general avui estic ben posicionat amb el primer, si he fet alguna cosa dolenta. Què és el que aprecien més? La velocitat, per exemple? És a dir, això és una feina que si l'hagués de fer un humà... seria molt més lenta, no?
Sí, sí. Mira, nosaltres hem dedicat molt de temps a desenvolupar aquest producte, portem un any i ara estem ja en la fase de beta privada, però hi ha un sentit molt específic per ser això, i és, hem aconseguit fer-ho en temps real, literalment, és a dir, tens un parell de segons des de que arriba el missatge fins que et surt l'anàlisi del contingut, del sentiment, del tema del que s'està parlant, tot això està fet en temps real.
Un parell de segons només?
Sí, un parell de segons només, sí. I de fet, ara mateix, la nostra més gran limitació és... poder rebre més informació. És a dir, Twitter, tot i que té ja uns quants anys, encara està decidint com funciona a nivell d'empresa. És a dir, quan va sortir a borsa es va entendre que canviava una mica de model i va començar a comercialitzar els seus productes, l'accés a aquesta informació, a aquest volum d'informació, és per ara per ara el nostre millor, el nostre més gran problema, per d'alguna manera. I això t'ho comento perquè no només els interessa que sigui en temps real, sinó que som capaços de fer-ho, és una eina de descobriment d'informació. Jo t'estic dient del que s'està parlant, però tu pots anar al detall i dir, vale, si això és el que s'està parlant, què més s'està dient relacionat amb aquest tema que em pugui interessar? És a dir, vas més enllà, saps? No et limites simplement a la informació que hi ha, és el que comentàvem. No detectes una paraula i et quedes aquí, sinó que et dic, ep, amb aquesta paraula s'està dient també tot aquest contingut que em sembla que et podria resultar interessant i tu decideixes si t'interessa o no. És literalment una plataforma de descobriment de contingut en base a les teves pròpies paraules.
Tu acabes de dir que esteu en beta privada, per tant, encara és sota invitació, no, sí. Un client no pot, diguem, contractar això. Però perquè algú fos una idea, perquè hi haurà gent que estarà pensant, home, jo què sé, tinc un bar i m'interessa saber com va això, però el preu serà prohibitiu. Quin model de negoci teniu plantejat?
Sí, mira, precisament ara mateix estem en beta privada per això, perquè el que volem fer és definir molt bé on ens posicionem. Ens hem trobat que hi ha productes que hi ha dues rutes en aquest tipus de producte quan treballen amb grans volums d'informació en Big Data. O optes per fer-ho extremadament car perquè es vegi que té un valor, o ho fas molt barat perquè sigui molt accessible i que tothom ho pugui fer servir. Però aleshores no té un valor real. És a dir, no sembla que no hi hagi terme mig. I el que hem fet és això, és a dir, tot i que estem en beta privada, hi ha alguns d'aquests clients en beta privada que estan fent servir l'aplicació de forma diària durant uns quants mesos, precisament per entendre quin és el seu valor. No només volem dir això és el que ens costa, sinó quin valor t'estic oferint a tu com a empresa que faci que això et serveixi i et vingui de gust pagar-ho, per d'alguna manera. I a més, s'ha de tenir en compte que també oferim això, per una banda, com una API, que és a dir, que qualsevol empresa que tingui el seu propi sistema de textos pot incloure aquest tipus d'anàlisi sense haver de fer servir la nostra plataforma, i a més com a consultoria, perquè hi ha moltes empreses que no saben què volen extreure. És a dir, jo et podria venir, t'ho podria explicar, però hi ha moltes vegades que com més gran és el volum d'informació, més difícil és saber de què et pot servir. I aleshores el que fem és que els guiem una mica de la mà. És a dir, tu ens passes la teva informació i et diem, mira, pues, analitzant això, el que tu podries extreure és pues, els temes més freqüents o el sentiment que hi ha en funció dels hashtags que es fan servir per paraules positives. És aquest nivell de complexitat extra, que és el data mining que cada vegada es parla més, que és el següent pas del Big Data. I és aquí on realment els clients poden extreure més valor. És complicar les coses una mica més, però sempre guiant-les de la mà. Això és el nostre model de negoci. Per una banda, és software as a service, és a dir, pagament per ús, que seria Cento el producte, però no volíem deixar fora aquesta banda doncs, els que tenen la seva pròpia informació i els que directament diuen ajuda'm, vull que em diguis què puc extreure d'aquí.
Per als oients que no estan al corrent, data mining és mineria de dades, que és una... Sí. Expressió jo crec que absolutament claríssima, que és allò d'enfonsar-se allà baix i mirar a veure què trobem.
Sí.
Clar, però vosaltres heu de viure de la feina que feu, no?
Sí.
I en aquest sentit, diguem, mentre aneu trobant aquest model, suposo que n'hi ha inversors, vaig assegur que n'hi ha inversors,
sí.
No? I en aquest sentit em va cridar l'atenció aquesta cosa de la Web Summit, no? Vosaltres vau ser una empresa seleccionada a la Web Summit de Dublín.
Sí.
Com funciona tot aquest tinglado? És a dir, que,
sí.
Com, i sobretot, com fan el data mining de trobar-vos? Perquè,
sí.
Clar, algú a Europa ha de dir, escolta, a Barcelona n'hi ha una cosa que no és gran, no teniu 400 treballadors i un edifici i un logo immens, que això està molt ben fet i hauríem de tibar d'això.
Sí, sí, és que de fet és interessant per això, perquè sembla que al final acaben sent els clients de les pròpies empreses que volen trobar a les quals els beneficia. És com de doble sentit, saps? És una mica interessant. El tema és que cada vegada hi ha més events d'aquest tipus que realment s'estan... interessant per tot el que passa que és petita Europa. Sempre hi ha hagut les grans empreses, mai competiràs amb IBM perquè té un nom, però hi ha molta gent, com el que tu comentaves abans, que està intentant fer coses similars a el que estàs fent tu, però que ha de destacar. I aquest event, per exemple, el Web Summit, és el tercer any que es fa, si no m'equivoco. Fa 3 anys tenia 400 persones convidades. Aquest any eren 20.000 persones.
Com 20.000?
20.000 convidats. És a dir, no empreses, sinó junts. Assistents.
20.000 20.000 persones van anar?
A Dublín. Sí,
però
que no és
que
precisament gran.
Al camp de futbol o on estàveu?
No, al de rugbi. Sí, van servir els espais que tenen perquè, evidentment, es queda gran.
De veritat, que 20.000
sí, sí, sí.
Persones?
Sí, de fet, bàsicament, o sigui, això va començar un parell de... persones que els agradava la tecnologia a Dublín i van decidir fer un event en el que poguessin convidar gent de fora per parlar. i es van adonar que funcionava, i ara és una empresa. Literalment han fet una empresa al voltant d'aquest event. Aquest any, per exemple, no ens agrada perquè sempre... O sigui, això és per titulars, evidentment, però aquest any tenien Bono un altre cop que estava parlant, Eva Longoria també estava, tot un seguit de noms que realment criden molt l'atenció, saps? És una mica combinar la tecnologia amb l'espectacle. Exacte, sí. I aleshores el que fan és que cada any, o sigui, això et demostra que tenen un interès molt real en trobar contingut, saps? I és per això que el que fan és que busquen, és a dir, a poc que tirin de fil, aconsegueixen trobar empreses. Són moltíssimes que estem allà fora. I evidentment ara una empresa no es limita a sortir a les pàgines amarilles, és a dir, publicar a Twitter, intentar parlar amb gent, tens contactes, sempre acaba hi havent algú que et fa d'enllaç, saps? I al final són ells els que et diuen, pues el que fos és interessant, em sembla que ens podria interessar.
Però vosaltres us criden, us conviden a anar allà a presentar el producte?
Sí, aquest any en realitat el que vam fer, com encara estem en la beta privada, és un stand relativament petit, no estàvem davant al públic, compartíem espai amb Eva Longoria, però el que fèiem és que volíem estar al costat de les altres empreses, o sigui, no et sé dir el número, però em sembla que eren unes 300 empreses com la nostra per dia, en diferents espais, evidentment, i en diferents nivells, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha moltes que estan en un nivell molt més d'inici, no tenen aquesta complexitat com la que tenim nosaltres, però que cada dia canviaven. És a dir, hi ha moltíssima empresa que pot donar-se a conèixer, saps? I realment això et demostra, no és l'únic event, és a dir, com aquest també fa un parell de setmanes abans estàvem a TechCrunch a Londres, que també és un dels grans events tecnològics que sempre es feia als Estats Units, aquest any, no, ja fa un parell d'anys que ho fan també a Europa, i això demostra que cada vegada hi ha més events i més interès per a aquest tipus d'empresa, que tot i no ser molt grans, el que fan es demostra i diuen, això val la pena, saps?
Això per gent com vosaltres, que esteu una mica a la punta, no? Que esteu allà obrint camí, deu ser com una bogeria, no? Perquè m'imagino que a part de que us dediqueu a vendre el vostre producte i a explicar-li a la gent el vostre producte, alguna estona us escapareu a veure el que fan els altres.
Sí, sí, sí.
I deu ser de bojos, no?
Sí, és increïble. Sobretot perquè te n'adones el que comentaves abans tu, que hi ha, per bé o per mal, hi ha moltes empreses que intenten fer coses molt similars, però te n'adones que cada una té un esperit propi, saps? És com que... tinc la sensació que ha arribat un punt en el que qui crea una empresa nova, i sobretot tecnològica, ho fa perquè... creu i està convençut de la seva tecnologia i de la seva forma de fer les coses. Pots trobar dues empreses que facin algun molt similar, però que com són tan diferents en certes coses, són completament separades, es complementen en certa manera. I tot i aquest volum d'empreses, cada vegada surten més, i surten més perquè hi ha un interès de totes les bandes, saps? No, el mercat no està limitat ni molt menys.
I no fa por això des del punt de vista de competició o...?
Si et digués que no, sonaria...
Xulo.
Sí, exacte. I si et digués que sí, sonaria dèbil. O sigui, que hi ha un punt intermig. Jo crec que, com et comentava abans, de la competència n'aprens, saps? És a dir, si el que estàs fent ho estàs fent perquè creus en el que estàs fent, perquè saps que tens una base tecnològica darrere i científica, sobretot, la competència no t'ha de fer por, perquè et fa por que t'obrin un restaurant exactament igual al teu costat. Però si ofereixes menús diferents o fins i tot el tipus de fer el menjar és diferent, tens algú que et diferencia, és enriquidor, en certa manera.
Però en aquest mercat, és la meva impressió, si estic equivocat me corregeixes, no? Jo tinc la impressió que són molt importants les persones. És a dir, vosaltres deveu tindre, no sé quanta gent sou a l'empresa.
No arribem a 10 persones, són molt poquets.
Però tots 10 deuen ser un cervellets, no? És a dir, gent molt bona en el seu terreny... etcètera, etcètera. Clar, aquí sí que ha d'haver una competició molt gran per tindre els millors.
Sí, i de fet...
No es tracta tant de volum com de qualitat.
Exacte, sí, sí, sí. I de fet Barcelona la veritat és que és molt interessant perquè ara mateix és un lloc molt complicat per trobar gent. És a dir, tens tanta oferta de start-ups, d'empreses tecnològiques, que el complicat és aconseguir trobar algú que es vingui amb tu. No perquè el que t'ofereixi sigui pitjor, sigui diferent, sinó simplement perquè tenen moltes més ofertes. La demanda de professionals tecnològics és tant que és molt, molt complicat.
Però això és una cosa de la que no som conscients. És a dir, jo crec que la ciutat no és conscient de que això està passant, no?
Sí.
De que n'hi ha una explosió de xicotetes empreses de tot tipus que fan de tot, perquè no és només Big Data. Les apps, per exemple, Barcelona és un espectacle en tema d'apps, no?
Sí, sí, sí.
No tenim consciència clara de que això està passant.
No, i jo crec que és perquè estem aquí. És a dir, quan estàs a dins és molt més difícil veure el que està passant, saps? És com que t'acostumes i aleshores res et sorprèn. no prens consciència del que està passant, del que s'està fent, de que creen noves empreses, de que hi ha molt interès, de que hi ha capital extern que està venint aquí, de tot això. I aleshores només te n'adones quan o vas fora o quan intentes fer alguna cosa a dins i és com, això no comptava amb això i realment és molt més complex, saps? Jo crec que hi ha molt valor i de fet fa no massa ho parlava amb una companya de fora i és que a fora ens valoren molt més com a ciutat i com a espai de creació que el que ens valorem aquí dins. No tenim aquesta consciència i és una llàstima, però és algo tangible, és així.
I això d'on ve, tu creus? Tenim bones universitats, suposo que això és una base fonamental, no? És a dir, tenim gent molt preparada.
Sí.
Som una ciutat de tradició creativa.
Exacte.
On està la barreja?
Jo crec que és això precisament, és a dir, tot ajuda, evidentment, o sigui, encara trobes molta gent que quan els parles de que estàs a Barcelona doncs és clima i festa i tal, però són els menys, saps? La resta realment
però
val...
Ajuda, eh?
Ajuda, evidentment ajuda, sí.
És a dir, si ha de venir, home, vull dir, si ha de fitxar un senyor de Chicago colgat sota la neu, doncs ja li fa gràcia, no?
Sí, exacte, sí. I sobretot aquesta... A nosaltres ens passa perquè tenim molt contacte amb el Regne Unit. Evidentment, aquí en aquest sentit guanyem, no hi ha competició possible, és guanyar absolutament. Però jo crec que és precisament això, és a dir, és aquesta combinació de factors, saps? Som relativament humils, en el sentit de que no intentem dir que som el Silicon Valley d'Espanya o d'Europa, perquè no fa falta, en realitat, perquè al final ho demostres fent, saps? I el que tu comentaves, les universitats estan preparant gent molt bona, sobretot gent atrevida, gent que intenta fer coses noves, que no es limita simplement a l'establert. O sigui, ja la cultura aquesta que hi havia abans d'intentar entrar empreses com a Microsoft, quedar-se allà i no fer res, ja no existeix. I a Barcelona això ho estem potenciant tots, tant els treballadors com les empreses, com el mercat, en certa manera. Mm.
I d'alguna manera es pot dir que aquesta competició establerta, per tant, ajuda a això? És a dir, que al final el fet de que n'hi ha ja moltes empreses competint pel mateix treball no només no és un problema, sinó que és un estímul?
És un estímul, però també estressa, evidentment.
Ah.
És a dir, quan estàs intentant aconseguir professionals, vols el millor, evidentment, i has de competir amb molts factors. O sigui, com comentàvem, són moltes empreses diferents fent productes diferents, però que cadascuna té una cosa que la fa extremadament bona. Són empreses molt interessants. Ja no has de competir només amb sou, és a dir, estàs competint amb valors directament. És a dir, t'he de convèncer, o sigui, has d'estar convençut que el que estem fent aquí t'interessa, saps? No és una feina per fer una feina. La gent ja no busca una feina per estar. O sigui, desgraciadament sí, hi ha molta gent que sí, però en aquest sector d'startups i així, la gent competeix. Són les empreses les que competeixen pels professionals i és molt interessant. Jo crec que és enriquidor. Complex, però enriquidor.
Tornem a Sisolabs. Deies, esteu en beta privada. Quan compteu que obrireu el producte?
En principi, el nostre objectiu és sortir a mercat el primer quatrimestre de 2015. Això vol dir en dos dies,
ja,
com qui diu.
Sí, ja.
Sí, estem en compte enrere, evidentment. Ja et dic, el que hem intentat és aprofitar el màxim de la beta privada, ja no tant pel producte en si, que seguim millorant i seguim canviant funcionalitats i fent-lo més específic, però per conèixer el màxim del mercat. No volem sortir simplement i que sigui... i que la gent reaccioni com, no sé per què necessito això, sinó que el que oferim siguin solucions directament. Per això el que fem és, no és només un producte, sinó que oferim solucions tecnològiques basades en una essència molt complexa.
Mm-hmm. I sempre faig, abans d'acabar, sempre m'agrada fer una última pregunta, que les anem guardant i d'aquí 5 anys les traurem totes.
Vale.
No? Que és, tu com veus tot això que estàs fent d'aquí 5 anys? O no t'arriba la imaginació tant?
No només m'arriba la imaginació, sinó que m'arriben els papers. És a dir, nosaltres des que vam crear l'empresa vam pensar en com evolucionava. Més que res perquè està clar que les idees estan, fa falta que la tecnologia estigui, saps? I és aquí on realment està el potencial. O sigui, ja estem parlant per l'any que ve de treballar en descobriment de tendències, per exemple. Això vol dir que no només siguis capaç de dir-me què ha passat, sinó que em puguis suggerir què passarà en funció de la meva informació. Tot aquest tipus de coses és... relativament fàcil pensar-ho, però el problema és poder executar-ho, saps? Jo crec que el que farem és arribar a aquest espai en el que tota aquesta informació i aquests volums d'informació siguin aprofitats al màxim, que es pugui endevinar i es pugui deduir molt més d'aquest contingut.
Però això facilitant a la gent la comprensió, no? Perquè, clar...
Sí, exacte.
O sigui, el problema sempre és... Quan dieu això, jo m'espante, no? Perquè penso... Ai, com ho farem amb tot això, no?
Per això estem nosaltres. I de fet és el que ens interessa més, és a dir, poder guiar tant els usuaris d'aquesta plataforma com els que fan servir el nostre servei de consultoria. És poder dir, no t'estic donant una plataforma buscat la vida, sinó que t'estic dient, amb tota la informació que tu tens, això és el que pots arribar a deduir, el que pots descobrir, i una mica educar els usuaris en aquest sentit, saps? Una mica perdre el concepte aquest que tenim sempre de et dono un client, o sigui, no t'estic donant un programa de correu i buscat la vida, sinó que t'estic dient com pots obtenir el màxim benefici. Jo crec que també aquí és una responsabilitat que tenim les empreses tecnològiques, d'educar els usuaris i a les empreses a poder fer servir al màxim. És que si no és una llàstima, s'està perdent coneixements, s'està perdent recursos, tot no s'aprofita al màxim, pot ser molt més beneficiós.
Molt bé. Miquel Álvarez, Product Manager de Sisu Labs, aquesta empresa amb nom finès, però de sí. Per cert, no hem dit la web en cap moment, www.sisu-labs.com, si algú vol saber-ne més, www.sisu-labs.com, una empresa dedicada a l'anàlisi semàntic de sentiments, a la mineria de dades a través de Twitter, en fi, tot aquest món que aquesta temporada, si a l'internauta tant ens està interessant. Miquel, moltes gràcies per la feina que feu, sobretot, i també per haver volgut compartir aquesta estona amb nosaltres, si a l'internauta.
Gràcies a vosaltres.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Som un país d'innovadors que no en té prou amb adaptar-se a un món que canvia de pressa. Volem provocar canvis per posar-los al servei de tothom. Ho hem fet i ho tornarem a fer. El futur és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, truca al telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan. Com anem?
Molt bon dia. Molt bé.
Una mica més de fresqueta.
Una mica més de fresqueta.
Ja tocava, també.
I avui deixarem d'aquestes tonteries que parlem aquests últims dies, que és com fer diners.
Ai, sí, que avorrit.
Que avorrit. I anirem a coses més teòriques. Avui farem teòrica.
Molt bé.
Perquè parlarem d'un tema que s'està parlant molt aquests dies, que és la neutralitat de la xarxa.
Sí, és veritat, jo m'estan arribant allò i sobretot per Twitter, vas veient tot d'iniciatives, que si la neutralitat, campanyes, però ben bé, no...
Sí, doncs farem una mica de teoria i explicarem què és això de la neutralitat i per què ens afecta això de la neutralitat, que és molt important. Perquè si no hi ha neutralitat no hi haurà llibertat a la xarxa. O sigui, això és el que resumiríem ja abans d'explicar res, diríem no neutralitat, no llibertat. Però bueno, va, anem per feina, va.
Som-hi.
Què és la neutralitat? És a dir, anem al començament de tot. Com funciona la xarxa? La xarxa funciona enviant paquets un darrere l'altre. És a dir, quan tu vols llegir un tuit, el que ha escrit, o Twitter en aquest cas, que és el servidor de tuit, t'envia un paquet. Normalment amb un sol paquet en té prou, perquè un tuit és una cosa molt petitona. Clar, no és el mateix si tu vols veure una pel·lícula. Si tu vols veure una pel·lícula, t'envien un grapat de paquets un darrere l'altre, milers de paquets perquè tu vagis veient aquella pel·lícula. O quan vols descarregar una pàgina de web, que t'envien també, depèn, un paquet té una mida, doncs segons el que hi càpiga amb aquell paquet, segons el contingut, t'envien un o més. I neutralitat vol dir que la xarxa ha d'enviar aquests paquets amb la mateixa prioritat i amb la mateixa velocitat, sigui qui sigui el que t'estigui enviant aquell paquet.
D'acord.
És a dir, és molt important.
O sigui, el camí o les autopistes de la informació, com dèiem,
les autopistes, com dèiem, han de garantir que tots puguin circular a la mateixa velocitat. Ja veurem que hi ha dificultats, és a dir, perquè si tu tens una ADSL d'un mega, no t'arribarà una pel·lícula amb streaming amb suficient qualitat com perquè tu la puguis veure. Perquè tu ja estàs posant un embut allà. No t'arribaran tots els paquets, perquè, clar, tu has posat un embut. I a l'altre costat, si el servidor que t'està enviant la informació té moltes peticions, no podrà donar abast a tots els que li estan donant, demanant aquell servei, a no ser que ell augmenti la seva capacitat d'emissió d'informació. Mm-hmm. O sigui, hi ha embussos entre mig, o sigui, al començament o al final, però el que hem de garantir és que al mig, tota aquesta autopista que des de que Twitter en el seu lloc t'envia un paquet fins a casa teva, quan tu el reps, vagin amb una velocitat estable i que ningú se n'encarregui de fer-los anar més de pressa o més lents.
En tot cas, la velocitat és això que deies, dependrà de la connexió també que tinguem nosaltres.
Clar, si tu tens una millor o
si
pitjor connexió, o el qui te l'està enviant té més o menys. A veure, perquè tot aquest show que estem parlant, tot aquest follon que ara estem parlant tots de la neutralitat, va començar ja fa molts anys, però se n'ha parlat molt des de l'hivern de l'any passat, l'hivern de 2013-2014, que els de Netflix, que són aquella cadena americana...
És
com un videoclub. No només videoclub, sinó que també produeix pel·lícules. House of Cards, per exemple, és una producció de Netflix que només es pot veure... és una sèrie que només es pot veure a Netflix. Uh-huh. A Netflix als Estats Units, aquí ho pots veure en uns altres llocs. Bé, doncs aquests senyors, els seus clients de Netflix, quan estaven connectats via Comcast, es queixaven de que tenien molts talls al rebre les pel·lícules. Clar, penseu que és molt important que les xarxes vagin ràpides, perquè si no el que està a l'altre costat, el qui rep la pel·lícula, en aquest cas,
es cansa, s'emprenya o...
deixa i se'n va a la competència. Uh-huh. Resulta que els senyors de Comcast i Verizon, que també és un altre proveïdor, un altre ISP, per assimilar-los, és a dir, seria com si aquí estiguéssim parlant de Movistar, o d'Orange, o de Gestel, o tots aquests, doncs alentien els paquets de Netflix.
Ah, allò ho feien a...
No li donaven prioritat, sinó que li tallaven la velocitat. Això es va acabar, perquè a Netflix li interessava que els seus clients estiguessin contents, això es va tallar ràpidament, doncs pagant. Netflix va anar allà i va pagar a Comcast i a Verizon, i els seus clients van estar contents perquè podien seguir veient els vídeos. Però això és el que no volem que passi. Us posaré un parell de links molt interessants, molt interessants. Un és un vídeo del New York Times que explica com és una analogia que posa com van els paquets d'internet. Des de que surten, els paquets van per una sèrie de carreteres, hi ha un proveïdor que el posa com si fos un camió, que va agafant paquets i els va repartint. Quan acaba el primer camió, surt el segon camió i els va repartint. Tercer camió i els va repartint. Però la no-neutralitat significaria que un proveïdor enviés paquets de vídeo, per exemple, i només els rebés, només el camió només rebés aquells paquets i tots els altres els anés deixant a la cua. Això seria la no-neutralitat. És a dir, fixeu-vos que ara se'n parla, però la neutralitat de la xarxa ja la van definir el 2003. El 2003 el professor Tim Wu. Tim, T-I-M, Wu, W-U. Era professor de dret, o és professor de dret, a la Universitat de Columbia, a Nova York. I llavors va donar quatre punts importants. Diu, un, el qui transporta els continguts d'internet no pot examinar el contingut. Uh-huh. O sigui, la xarxa neutral vol dir que tu ets el transportador, tu no pots mirar què diu aquell paquet. Dos, no ha de tenir en compte ni l'origen ni la destinació. És a dir, perquè la neutralitat s'ha d'aplicar sense saber ni d'on ve ni on va. És a dir, podia ser...
Per això no pots discriminar.
No discrimines en funció de res. Tres, sense privilegiar cap protocol. És a dir, internet funciona amb protocols. Mm. El de HTTP, allò que poseu abans de... O que ja ho posa el navegador. Quan esteu navegant és un protocol. Skype fa servir un altre protocol. El mail fa servir varis protocols, el de llegir, el d'enviar... Uh-huh. I tot això són protocols. És a dir, tots els protocols han de tenir la mateixa importància. I quatre, sense, i aquest és important, sense alterar-ne el contingut. Bé, són els quatre principis bàsics. És a dir, si seguim fent analogies, els servidors de VilaWeb estan posats en un lloc, en una empresa de col·locació, uh-huh, que està connectada a un lloc on tots els proveïdors d'internet hi arriben. Des d'allà els serveixen i tots els proveïdors, és a dir, aquí, en el cas d'aquí, Movistar, Gestel, Orange, tots aquests, agafen aquesta informació i l'envien als seus clients. Clar, què passa quan el que volem és que aquesta informació no arribi al senyor de Barcelona o al senyor de València, sinó que volem que arribi a Nova York. Per exemple, tenim un senyor que ens vol llegir VilaWeb des de Nova York. Doncs, llavors hi ha un concepte que es diu peering, que és l'intercanvi de paquets entre proveïdors, entre transportadors, per anar saltant de país a país. Això és un tema molt complicat, però si algú té ganes de passar-se una bona estona llegint, li deixo un link perquè es llegeixi el que és el peering. Però, de fet, tota aquesta història, que tu abans has parlat de les autopistes de la informació, la neutralitat seria, la no-neutralitat, que és el que alguns reclamen, la no-neutralitat serien com si per anar pel carril esquerre de l'autopista tu no poguessis anar amb una marca determinada de cotxes i tots els altres cotxes haguessin d'anar pel de la dreta. Que això em va recordar, tu te'n recordes, tu ets més jove, però no sé si tu te'n recordes que hi havia un locutor de ràdio que demanava que hi hagués un carril només Lamborghini per la Diagonal.
No ho recordo.
Que era el Tito B Diagonal, que demanava un carril només Lamborghini. Doncs el carril Lamborghini a la Diagonal seria la no neutralitat de la xarxa. I per què ara se n'està parlant tant?
Deu estar en perill, la neutralitat.
Mira, sí, al maig del 2014, tot un grapat de proveïdors de contingut, que són els més interessats en que hi hagi la xarxa sigui neutral, que eren Google, Microsoft, Apple també emet molta informació, Netflix, o sigui, tots aquests, els que envien contingut, van escriure una carta a la FCC, la FCC és la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, perquè la xarxa fos neutral. Perquè en aquell moment, el qui era i el que encara és el seu president, el Tom Wheeler, havia dit que posarien algun sistema perquè allò, si algú pagava més, pogués anar millor.
Això suposo que interessa a les operadores.
Això no interessa a les operadores. Les que interessen són a les de cable. És a dir, hi ha dos tipus de companyia aquí. Hi ha la que porta la informació...
Les de les infraestructures.
Les de les infraestructures, les de les canonades, que aquestes... Els és igual, jo envio el que em donin i per aquí, per casa meva, passa tot. I les operadores, les ISPs, Verizon, Comcast, aquí Movistar, Gestel, Orange, doncs les americanes els interessava poder privilegiar alguns continguts. Després s'ha descobert que Comcast, que era la que frenava Netflix, s'ha descobert, tot se sabia, que té interessos, molts interessos, amb altres companyies de multimèdia d'Estats Units.
Que estrany.
Bé, sí. Però, a més, ara fa una setmana, la setmana passada, Obama va fer un discurs, no, Obama ara ja en fa pocs de discursos, va penjar un vídeo a la web de la Casa Blanca dient que la xarxa havia de ser neutral i recomanava en el Wheeler que fes tot el possible, deixeu-m'ho dir exactament com li donava, que li deia que ni les companyies de cable ni les companyies de telèfon puguin ser capaces d'actuar restrictint el que tu pots veure online. Veure o comprar, per exemple, perquè imagina't que el que estem privilegiant és el contingut d'un senyor que ens està venent alguna cosa per davant d'un altre. Si tu et connectes a un lloc que no està privilegiat per comprar una camisa i dius, ostres, això m'està trigant molt aquest web, te'n vas a l'altre i compres pel qui no està privilegiat.
Això sembla una mica com el fenomen aquest dels productes premium, no?
O sigui, sí, exacte, exacte. Sí, sí, seria això.
O sigui, trencar la neutralitat per introduir un concepte premium
de clar, qui vulgui anar vol dir, més. El qual vol dir que qui té més diners bloqueja l'accés al mercat dels qui no en tenen tants. Us deixo també, perquè està molt bé sentir-lo, el link al vídeo de la Casa Blanca de Mr. Obama. I em va fer molta gràcia perquè tu saps que aquí no comença amb espanyoles todos i tot això. L'Obama comença amb hi everybody. I a partir d'aquí...
Engega.
És a dir, és una manera diferent de...
És un altre tipus de formalitat.
Sí, és una altra formalitat. Sense, no, sense corbata segur, i jo diria que sense americana fins i tot.
Sense pentinar.
Bueno, això no en té molta necessitat. Bueno, per més inri, el Wheeler, el cap de la FSC, el va nomenar ell. I el va nomenar ell perquè el Wheeler va ser un dels principals aportadors de diners a la campanya de l'Obama.
Ah.
O sigui, bueno, això és tot, només perquè sapigueu com funciona. Sí, sí. Tot que la política tot arreu va lligat. Allò, el...
Ara veurem què pesa més, si el polític... Si, qui té més força, si el polític sobre l'empresari...
Bé, la FSC és un ens autònom. És a dir, Obama li recomana què és el que ha de fer. I li diu molt clarament que li recomana i que estaria molt agraït que seguís les seves indicacions. Que és una altra manera de dir, i si no ho fas, noi, no sé si duraràs massa en el càrrec.
Doncs no sé, amb la posició en què es troba Obama ara mateix, no sé quin pes.
En Wheeler era, abans de ser el president de la FSC, era un lobbyista de les companyies que volien que hi haguessin restriccions i que la xarxa no fos neutral. O sigui, no hi ha un pam de net enlloc. Però llavors, Obama va donar un altre que també va donar 4 punts. Es veu que aquí tot funciona amb 4 punts. I llavors l'Obama diu, no s'ha de bloquejar mai cap informació, és a dir, un proveïdor d'internet no pot bloquejar mai cap informació, si és legal, és a dir, si té una ordre d'un jutge que la bloquegi, la bloquejarà, no pot variar la velocitat a la que arriba aquesta informació, o sigui, no la pot ni accelerar
ni alentir.
Ha de donar més transparència de com funciona la informació en les seves infraestructures, perquè tothom tingui molt clar que allò està funcionant correctament, i no ha d'existir priorització pagada. És a dir, no pot venir-te un amb un proveïdor i dir-li, mira, jo li pago tant, i jo vull que les meves coses vagin més de pressa. Bé, tot això com acabarà?
Perdona, el cinquè punt no el va esmentar, allò que puguem, que es pot continuar espiant la xarxa i...
Aquest no el va esmentar.
No,
eh? No. Però tot això com acabarà? A part de que no se sap, la FSC havia de fer un comunicat el desembre d'aquest 2014 i han fet un comunicat dient que no faran comunicat el desembre del 2014 i que ho ajornen fins al maig del 2015. I que al maig del 2015... Ja en parlarem de com van les coses, però suposo que amb la pressió que els estan, que els estan posant a sobre...
Tot això s'ho estan manegant només als Estats Units.
Ah, això també ho havia escrit jo. És a dir, tot això hauria de funcionar... O sigui, qui fa les regles d'això és la ITU, la International Telecommunications Union, que és internacional, com el seu nom indica. Però el que talla el bacallà, com a tot arreu, són els... I el que hi ha en els continguts i el que hi ha en les majors infraestructures són els Estats Units. Si la FSC dona una norma de que la xarxa als Estats Units ha de ser neutral...
La ITU diria que...
La ITU diria que sí. Bueno, recordem que la Xina, per exemple, la xarxa no és neutral. Ni és neutral ni és lliure. És a dir, tenen un gran tallafocs que l'instal·la, que li diuen la Gran Muralla o una cosa així,
segurament,
que deixen passar el que volen i el que no volen no ho deixen passar. O sigui, allò de lliure no en té res. Però tot això, què en diuen a Europa? Ara us deixaré un link per massoques, perquè és realment per massoques, que és el link de la resolució del Parlament de l'any 2011, on explica què n'opina el Parlament. Jo me'l vaig intentar llegir i, de veritat, no vaig acabar, però vaig apuntar 2 punts importants. Diu, observa que según las conclusiones de la comunicación de la comisión, no existe una clara necesidad regulatoria, això el 2011. Però el punt 13 diu, considera que el principio de neutralidad de la red constituye una condición previa necesaria. I considera que això ha de ser així. Però no fa res, és només unes conclusions. Fins al 2014, ara, a l'abril, que la comissària Nelly Cross, que era la vicepresidenta i la responsable de telecomunicacions, va apretar molt i va treure la llei aquella de... Espera't que no me'n recordo, tinc aquí apuntada. Continente Conectado. Que era aquella famosa llei que, a més, deia que s'havia d'acabar el roaming a finals de l'any que ve.
Sí.
O sigui, dins de la mateixa llei, va dir que el tràfic d'internet, deia la llei, debe ser tratado de forma igualitaria, sin discriminación, restricción o interferencias, independientemente de quién lo envía, quién lo recibe, su tipo, su contenido, su dispositivo, su servicio o su aplicación. És a dir, els quatre punts aquells que havíem vist abans és el que deia la llei que va aprovar el Parlament Europeu l'abril del 2014. Però, que sempre hi ha un però,
sí.
Aquesta llei està pendent d'aprovació del Consell. I com que amb el Consell ha hagut un petit canvi de personalitats, doncs encara no està aprovada.
Llavors ho ajornaran per més enllà del...
Bueno, la llei del Parlament està aprovada, falta que el Consell li doni l'okay, que se suposa que tot, i el nou responsable de telecomunicacions, que és un alemany, que es diu Oettinger, que és el nou comissari de telecomunicacions, i ha dit que ell està d'acord amb tots aquests conceptes, o sigui que se suposa que estarà aprovada en molt poc temps. I això, al final, com ens afecta a tots nosaltres? Doncs ens afecta de que nosaltres hem de ser capaços, imaginem-nos que ara estem en campanya política i que un partit polític paga més perquè li arribin avals els seus missatges per internet. O imaginem-nos que volem comprar i ens arriben abans, o que la botiga que a nosaltres ens agrada comprar no ens podem connectar perquè els seus paquets arriben molt tard. O que els qui ens vol vendre vídeo està limitat. Doncs ens afecta a nosaltres amb la nostra capacitat de decidir què volem fer.
De decisió.
Fer. Nosaltres hem de ser lliures per decidir el que volem fer en qualsevol moment. No pot ser que ens estiguin limitant en funció d'un apagat més abans. O sigui, ens estan controlant qui serà capaç d'entrar perquè té més diners.
Sí, 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 sí.
O sigui, això és el que... Bé, en resum, el que això implica que és que hem de tenir llibertat d'acció. És a dir, nosaltres hem de poder fer què volem. L'usuari ha de tenir poder per decidir en cada moment què vol fer i no han d'haver-hi controls. O sigui, en el fons, el que estem parlant és que la xarxa, com ha sigut fins ara, quasi sempre, ha de ser lliure. És a dir, que ningú pugui anar allà i barroerament dir, doncs, això a tu no t'arribarà, a tu sí, a tu no, a tu sí.
Doncs esperem que la neutralitat es mantingui pels segles dels segles.
A veure, pensem que això de la FCC, que he dit abans que al maig del 2015 hi haurà una norma,
sí.
Això no voldrà dir que aquí s'acabi, eh? Perquè els republicans ja han dit que això ho impugnaran i ho portaran al jutjat i que... O sigui, això podem estar parlant com a mínim un parell d'anys més. Que aniran, sortirà, l'impugnaran, la tornaran a impugnar, guanyaran les eleccions uns altres... I així en tenim per un parell d'anys parlant de la neutralitat. I mentre els senyors de Netflix van pagant perquè les seves coses funcionin.
Doncs ho anirem seguint, Joan. Moltes gràcies.
Gràcies.
Fins la setmana que ve. Sovint m'enfado amb el teu món petit, tancat, humit, sense retorn. Sí, m'entristeix el teu. Sóc princesa de colors, jo com que busso fins al fons. Sí, m'he perdut a l'horitzó. Sí, he vist l'albada plorar. Aquí i enllà, com un cargol sense mar. He sentit tants cops el teu crit, donant voltes sobre el meu pit. Jo que sóc princesa de colors, jo que em capusso fins al fons. Sovint m'enfado amb el teu món.
petit, tancat humit, sense retorn. Sí, m'entristeix el teu món. Jo sóc princesa de colors, jo que em capusso fins al fons. He sentit tants cops el teu.